Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en lunes de Pascua, un día en el que muchos han terminado ya las vacaciones de Semana Santa, han vuelto a la rutina, al trabajo, aunque hoy todavía es festivo en 6 comunidades, concretamente en Cataluña, en Baleares, también en La Rioja, Navarra, País Vasco y además en la Comunidad Valenciana. Hemos tenido una Semana Santa bastante parecida ya a lo que recordábamos antes de la pandemia, con procesiones que se han recuperado por toda España, procesiones además repletas, multitudinarias, muchísimos viajes, turismo y atascos también en las carreteras. Hoy precisamente me comentaba un compañero de COPE que salió a última hora de anoche de Valencia pensando que a esa hora no iba a encontrar prácticamente a nadie en la carretera, que no se iba a encontrar con retenciones. Bueno, pues me decía que a la una de la madrugada estaba completamente parado en la A3, en el kilómetro 100 más o menos, de la cantidad de coches que volvían a esa hora a Madrid. Justo, precisamente justo en una gasolinera de esa carretera, trabaja Ana María, que dice que ha perdido la cuenta de la gente que ha ido a repostar en las últimas horas.
Una cola interminable, detrás de uno entra otro, detrás de uno entra otro, es una cola de 10 o 15 personas a todas horas, tanto de Madrid como de Valencia, porque estamos en un punto intermedio. Entonces, claro, pues cuando es fiesta en Madrid, viene la gente de Madrid. Cuando es fiesta en la Comunidad Valenciana, se desplazan desde Valencia para la sierra y para todos los pueblos esos que hay alrededor de Madrid.
Y no te cuento la proeza que ha sido también cruzar Despeñaperros en las últimas horas. Un trayecto de 3 horas se hacía fácilmente en 4 y media. De hecho, el punto más complicado precisamente ayer se situó en la A4, a la altura de la Carolina, en Jaén, donde llegó a haber más de 10 kilómetros de retenciones. Precisamente por esa zona andaba Alfonso, que había tocado con su banda de música por varios puntos de Andalucía y que ayer de vuelta a casa se comió un atasco importante.
Era impresionante la gente que había, era muchísima gente, la gente que había por todos sitios, muy complicado para llegar a los bares, incluso a poder comer, tomar un refresco o solamente pasar al servicio. Y aparte de las colas kilométricas en las carreteras, en Martes Santo, en otros pueblos de Andalucía, en Baeza, en todos esos sitios. Y ayer lo más impresionante fue la cola de casi 5 horas que nos tragamos viniendo de tocar ahí de un pueblo de Córdoba hasta poder llegar aquí a la zona de Ciudad Real.
Pues esto, la vuelta de los atascos tan típicos de la Semana Santa es un síntoma sin duda de que hemos recuperado la normalidad. Hoy termina ya la operación especial de tráfico, se esperan también muchos desplazamientos todavía en esas comunidades autónomas donde hoy es festivo, como te contaba hace tan solo un instante. Así que mucha, mucha, mucha precaución en la carretera. Estos días iremos conociendo los datos definitivos, pero bueno, se calcula que la ocupación media en toda España ha sido superior al 80%, en muchas zonas han mejorado los datos de 2019 con más del 90% de las camas ocupadas. Incluso ha habido establecimientos que han colgado el cartel de completo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana y también en diferentes puntos de las islas. El turismo tan castigado por la pandemia comienza por fin su recuperación, algo importante porque es el principal motor de nuestra economía. Había muchas ganas de salir y eso se ha notado. Y por lo que pueda pasar con la incertidumbre económica que tenemos, la gente ha dicho: oye, mira, yo por si acaso voy a disfrutar ahora, voy a disfrutar de la Semana Santa, y eso que me llevo puesto, que con la inflación disparada y la pérdida de poder adquisitivo, igual más adelante lo tengo más complicado. Pese a ello, desde el sector del turismo esperan que estos días hayan sido solo el preámbulo de una buena temporada de verano, ahora que el virus parece que ya no nos marca el paso. Pues hablaremos de turismo y de otros muchos asuntos, porque la actualidad viene también con otras noticias destacadas que te cuenta ya a continuación Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía COPE.
Sigue en estado grave con un traumatismo craneoencefálico severo el bebé de 18 meses que ha caído por la ventana de un segundo piso en la localidad madrileña de Fuenlabrada. La policía local ha abierto una investigación para aclarar el incidente y determinar cualquier tipo de responsabilidad de los mayores a cargo del bebé. Y mañana sube la luz, pagaremos la luz a 112,12 euros el megavatio hora. Hoy cuesta 103,24, un 7% menos que el domingo, que es su importe más bajo en lo que va de año. Y Pilar, termina la Semana Santa, hemos tenido un solazo, unas temperaturas muy, muy agradables, y ahora empiezan a bajar un poquito estas temperaturas en gran parte de España, aunque siguen siendo más altas de lo normal. Entra un frente atlántico, por lo que habrá lluvia en el norte de Galicia y en el Cantábrico, que de forma más débil se pueden extender hacia el sur por parte de la meseta norte y el Alto Ebro. Y como es tradición, el Papa Francisco ha presidido el rezo del Regina Caeli en este lunes de Pascua, la oración que sustituye al Ángelus en este tiempo pascual. Francisco ha pedido que las guerras dejen paso a la reconciliación, que es imprescindible para llegar a la paz.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Mañana ya jornada de Liga.
Sí, no para. Hoy hay fútbol y mañana también, porque hay jornada intersemanal y todavía resta un partido para cerrar el capítulo número 32 con la disputa esta noche del Barcelona-Cádiz a partir de las 9. Tras la victoria ayer del Real Madrid y con el título muy decantado para los blancos, el Barcelona buscará consolidarse en la segunda posición ante un Cádiz que está solo un punto de la salvación, que marcan Mallorca y Granada. Lo contamos en tiempo de juego desde las 8:30. Otra de las noticias del día la publica el diario El Confidencial, que desvela unos audios entre el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el jugador del Barcelona, Gerard Piqué. En ellos, Rubiales y Piqué organizan la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí y el reparto económico para los equipos, la federación y la empresa de Gerard Piqué, Cosmos. El 11 de noviembre del 19, Rubiales decía esto en el partidazo sobre la operación.
La empresa Cosmos, ¿sí?, que nos presentó a esta gente de Arabia, nos puso en contacto con ellos y la federación desde el primer momento le dijo que no íbamos a pagar ni una comisión.
O sea, no cobra, Cosmos no
la
cobra.
La federación no ha pagado ninguna comisión a nadie por esto. Hemos negociado directamente con la federación y con la administración saudí.
La federación no, pero ¿los saudís han pagado algo a Cosmos?
Mire, yo trabajo para la federación. No soy quien para hablar de lo demás ni conozco ese extremo.
Y en tenis ya está en marcha en Barcelona el trofeo Conde de Godó, donde no estará Rafa Nadal, aún recuperándose de su lesión en las costillas, y el que tampoco participará es Alejandro Davidovich, que será baja de última hora tras el cansancio acumulado en el Master 1000 de Monte Carlo, donde caía anoche en la final frente a Tsitsipas.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs un migdia arribarà fins a les dues i el que fem ara mateix és saber com està el temps, el trànsit i l'actualitat del dia amb la Yolanda Bernal. Què tal, Yolanda? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem pel temps. Què ens espera o quin temps tenim ara mateix?
Doncs mira, avui serà un dia de sol arreu de Catalunya amb alguns núvols prims, però que no portaran precipitacions. Sí que han baixat una mica les temperatures respecte a dies anteriors. Tenim ara 17 graus a Lleida, 18 a Tarragona, 19 a Barcelona i Girona i 15 graus a aquesta hora a Andorra la Vella. A partir de demà sí que ens arribarà un canvi de temps, baixaran encara més les temperatures i haurem d'agafar el paraigües perquè tornen les pluges almenys fins dijous.
I en quant al trànsit, ja sabem que és operació tornada per molta gent. Com està ara mateix les carreteres, Yolanda?
Doncs continuen les complicacions, sobretot a la P7. Hi ha, per exemple, 20 quilòmetres d'aturades entre el Vendrell i Vilafranca, sentit Barcelona, o els 11 quilòmetres que hi ha entre la Riba i Montblanc. Hi ha retencions també a la P7 a Massanet, Sant Celoni i la Roca, sempre sentit Barcelona. I a la C32 a Alella s'ha produït un accident que talla un carril i que complica la circulació en aquesta zona del Maresme. A hores d'ara hem de dir que han tornat a Barcelona i àrea metropolitana uns 325.000 vehicles dels gairebé 600.000 que van sortir. Al gruix de l'operació tornada s'espera per aquesta tarda.
I l'actualitat d'aquest dilluns 18 d'abril, Yolanda, per on para?
Doncs mira, demà ja sabeu que els alumnes de primària i secundària tornaran a classe ja sense mascareta. S'avançaran un dia a la retirada en tots els espais interiors a partir de dimecres. Doncs aprofitant aquesta tornada a les aules, parlarem avui a l'informatiu del programa Kiva, que és un programa de prevenció contra l'assetjament escolar. Està implantat en el 90% de les escoles de Finlàndia i com que té una efectivitat molt alta, s'està extenent arreu del món i ja el fan servir en 17 escoles de Catalunya. Parlarem d'aquest programa Kiva i també de l'alerta que fan els farmacèutics de Girona sobre l'increment de receptes falses de fàrmacs que faciliten la submissió química i, per tant, possibles abusos sexuals. En el que portem d'any s'han detectat 22 casos d'aquestes receptes falses. Els farmacèutics adverteixen que estem davant d'un problema de salut pública que va en augment des del 2018. I explicarem també que el proper 14 de maig la caserna del Bruc de Barcelona acollirà la jura de bandera per a personalitzar personal civil després de 2 anys sense celebrar l'acte a causa de la pandèmia. Està previst que hi hagi unes 400 persones inscrites i advertim que el termini per fer-ho s'acaba el proper 3 de maig.
Gràcies, Yolanda Bernal, per la informació. Fins la propera, que vagi molt bé.
Fins després, que vagi molt bé.
I que sapigueu que a través de cope.es i les xarxes socials en tindreu més informació. Bueno, fa un moment, Albert Díez, què tal? Bona tarda, company d'esports d'aquesta casa.
Bona tarda, Montserrat, bona tarda a tothom.
Bueno, feia un moment estàvem escoltant el Santi Duque, el tornat al futbol, però com està el panorama aquí a casa nostra? El Barça, l'Espanyol, què se'ns espera avui al Barça-Càdiz?
Doncs esperem una victòria del Futbol Club Barcelona, bàsicament perquè pugui mantenir mínimes opcions de sorprendre amb el Real Madrid, perquè encara tindrà un partit pendent al Barça, el que l'ha d'enfrontar el Rayo Vallecano. Barça-Càdiz, 9 de la nit, amb la baixa de Piqué, entre d'altres. Vaja, que sobretot hi ha dos escenaris avui dels que està pendents en aquest partit, de l'afició, de com respon l'afició després de l'allau de la manja en l'eliminació del Barça a l'Europa League davant l'Eintracht, i també com respon a nivell esportiu després de la victòria amb remuntada del Real Madrid al Pizjuán davant el Sevilla i davant un Cádiz que també s'està jugant la vida a la part baixa de la classificació. 9 de la nit, des de mitja hora abans, al Tiempo de Juego de la cadena COPE. L'Espanyol, preguntaves, doncs l'Espanyol torna de Madrid amb derrota, amb polèmica a l'afegit i amb el VAR de per mig, 1-2 davant el conjunt de Diego Pablo Simeone. Sabem que l'Espanyol ja ha contactat amb la Federació Espanyola i amb el Comitè Tècnic d'Àrbitres per demanar una reunió, bàsicament perquè se li expliquin a l'Espanyol o li puguin aclarir aquestes, segons el conjunt blanquiblau, evidències de diferència de criteri aquesta temporada en l'aplicació del VAR i en l'arbitratge en general. I avui juga el Girona per tancar jornada la número 36 a segona, a partir de les 7 de la tarda a Montilivi. Girona, Reial Societat B. Si el Girona guanya, se situarà a 6 punts de l'ascens directe i tindrà 7 de marge sobre el primer equip fora de la promoció per pujar de la zona de privilegi de segona. I, per cert, també és notícia, ha arrencat l'edició del Godó, Alejandro Davidovic, l'Espanyol, és baixa d'última hora per unes molèsties musculars.
Li faig una pregunta. Menja vostè xiclets?
Sí.
Doncs no és per dir l'entrevista que faré ara, eh? Perquè parlarem dels problemes que et pot portar mastegar massa xiclet, eh? Bueno, amb moderació els xiclets són perjudicials, eh? Però no se la perdi, jo sempre pensant en la salut dels meus companys.
Ara estic pensant si pel sucre o també pel fet de mastegar i les dents...
També.
Maxilar, tot
sí,
això.
Sí, va per moltes coses, no se la perdi, que ara en parlem.
No me la perdo. Montserrat, gràcies pel seu temps.
A vostè sempre. Més informació a cope.es i ja sabeu a les xarxes socials d'Esports Cope. A la 1:12, com li deia l'Albert, parlarem d'aquests problemes que pot comportar mastegar xiclet, perquè diuen que amb moderació els xiclets no són perjudicials, però que si passem de 3 o 4 al dia podem tenir conseqüències. Això en parlarem d'aquí un moment. Abans escoltarem i parlarem amb la meva amiga Enriqueta.
Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Todo bien?
Bien.
Vamos a contar el peso y adelgazar, porque es muy fácil, facilísimo, con el plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitest, porque sois expertos para bajar de peso y volumen rápido y seguro y sin pasar hambre. Enriqueta, ¿cómo vamos a lograrlo?
¿Cómo vamos a lograrlo? Pues con el plan 1-2-3 Cruz, que es natural, a base de plantas, vitaminas, minerales, con registro sanitario, que nos permite seguir comiendo porque no son batidos y nos ayuda a perder peso, a bajar volumen de una forma segura, fácil y rápida. Y cuando digo rápida, Cruz, porque en tan solo 3 semanas podemos llegar a perder de 3 a 7 kilos.
Facilísimo de hacer, ¿eh? Y de tomar los sobres o las cápsulas, y es apto para todos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, para veganos, para diabéticos, para hipertensos, que sirve para todo el mundo, ¿eh? Vamos a pautar las semanas. La primera semana es el momento de los sobres de piña.
Sí. ¿Qué nos hacen? Pues nos hacen una limpieza. Nos ayudan a perder peso, a bajar volumen porque eliminamos todas las toxinas y además nos despedimos del estreñimiento y podemos perder de 2 a 3 kilos en esta primera semana.
La segunda semana será el momento de los sobres de naranja.
Sí, ellos lo que nos hacen es conseguir un resultado de un vientre más plano porque renovamos la flora, notamos cómo bajamos de talla, ¿no? Y además regulamos el tránsito intestinal.
Y la tercera semana rematamos con las cápsulas saciantes.
Captagrasas, que nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo kilos y sin efecto rebote y sin perder nuestra masa muscular. Así que vamos a dar el teléfono, porque si los oyentes de COPE quieren información, han de marcar el 650-51-52-53 y llaman ahora. Y bueno, con el plan van a tener una gran promoción, porque de regalo viene el jarabe drenante de Puratox, que lo que nos ayuda es a eliminar la retención, pero también de regalo nuestro gel caliente adelgazante para destruir esa grasa donde la tenga, esa celulitis donde la tengamos localizada, que lleva un rolón incorporado, ¿no? Esta gran promoción es un gran complemento a nuestro plan 1-2-3, así que el teléfono 650-51-52-53.
Y vas a conseguir bajar de 3 a 7 kilos y más de 2 tallas. Adiós a la barriga, al sobrepeso. Acelera tu metabolismo y pierde grasa y peso. 650-51-52-53. Ahí estás tú, Enriqueta, y todo tu equipo para informar sin compromiso.
Efectivamente, pues sin compromiso. Lo llevamos el plan a tu domicilio sin gastos de envío, y aparte de perder de 3 a 7 kilos y bajar volumen, también vas a regular el colesterol, el azúcar y la hipertensión. 650-51-52-53.
Enriqueta, un beso muy grande, cuídate.
Otro para ti, gracias.
Adiós, fin de semana.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan ens posem un xiclet a la boca, per què ho fem? Per refrescar l'alè, per calmar els nervis, per substituir una cigarreta, per enganyar la gana. La goma de mastegar té molts adeptes que es beneficien de les seves propietats, però mastegar-ne molt també pot tenir conseqüències menys desitjades. I d'això volem parlar avui amb la dietista nutricionista Marisa Burgos, del Centre Alimenta. Marisa Burgos, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse, què tal?
Molt bé. Escolta'm, hi ha beneficis quan un menja xiclets o al contrari, comporta més problemes que beneficis?
Sí, exactament. Jo diria que pot ser, ens dona més problemes que beneficis. Sí que és veritat que si fem servir poquets, només de 3 al dia, sí que ens pot ajudar a segregar una miqueta més de saliva, fer una funció de neteja, val? Però si ens passem, podria ser negatiu per diferents raons, d'acord?
Quines són?
Per exemple, com que porten xilitol o algun tipus de polialcohol, si els mengem en excés podem tenir diarrea o alteracions de la microbiota intestinal. Val? O també, per exemple, podria ser que estiguem desplaçant aliments molt saludables, perquè si ens estem intentant treure la gana, potser ens surt molt més a compte menjar una poma, per exemple, que a més de també de treure la gana, doncs ens aportarà molts beneficis, no? Des de la fibra, les vitamines, els minerals, entre el que destaca la vitamina C. Per tant, hem de tenir en compte de que si estem menjant algun xiclet, que no estiguem suprimint algun aliment important, com podria ser la fruita, per exemple. També hem de tenir present que a vegades el que ens pot passar és que sí que sigui una ajuda, aquí també faré un incís, per exemple, com el que tu deies, no? Del fet de deixar de fumar.
Sí.
I jo comentava també amb un company teu que sí que qualsevol cosa que pugui ajudar a deixar aquest vici, no?, o aquesta addicció,
sí,
és positiu. Però sempre tenim present això, que no sigui un excés, perquè un xiclet no deixa de ser, diguem, la unió d'una goma amb un additiu, no? I que, de fet, fa poquet s'ha tret el diòxid de titani, que era per donar-li aquesta blancor, no?, realment que quedava, sí, molt blanc el xiclet. Doncs això ja està prohibit i, de fet, ara sí, comprem actuals, ja veiem que són una miqueta més foscos, diguem. Uh-huh. Perquè sí que el diòxid de titani tenia aquest poder molt, molt de donar aquesta blancor, diguem, al xiclet.
Uh-huh.
I això seria, diguem, la part més bàsica, perquè sí que després pot produir, diguem, que tinguem com una addicció també a menjar xiclets i que en comptes d'anar disminuint el consum, doncs que vagi pujant. Això seria com un resum de tot el que et podria comentar.
I d'inconvenient també, sí, d'inconvenient també de mastegar xiclets, Marisa, hi ha, per exemple, el de generar gasos i també pot perjudicar, diuen, la mandíbula i la dentadura.
Sí, sí, sí. Bueno, el dels gasos va relacionat amb això que jo et comentava, el tema de la diarrea, l'excés de polialcohols que puguem prendre, doncs sí que pot generar aquests gasos, d'acord? Perquè la microbiota intestinal el que fa és menjar-los i produir més gasos, val? Per tant, seria relacionat en aquest aspecte de l'aparell digestiu,
sí,
que ens podria afectar d'aquesta manera i ho podríem notar, eh? De fet, hi ha persones que quan ho fan, i sobretot amb caramels, que a vegades també poden tenir més concentració d'aquests polialcohols, sí que noten que tenen més gasos, d'acord? I sí que a la llarga es pot afectar la microbiota si els passem.
Uh-huh.
I el tema de la mala oclusió i això, bueno, hauria de ser que estiguem mastegant tot el dia, d'acord?, i que sí que ens pugui afectar d'aquesta manera, diguem, a l'hora de tenir una bona tancada de la boca, una bona oclusió, però ja dic que això és com no una cosa que estigui comprovada al 100%, perquè tampoc és que es facin estudis de veure quants xiclets som capaços de mastegar al dia. Bueno, en realitat caldria buscar, perquè a vegades s'estan enllà d'aquest tot tipus d'estudis i estaria bé, doncs, buscar-ho.
Uh-huh. Marisa, fins fa 2 mesos els xiclets contenien diòxid de titani, que ara s'ha substituït per altres modificacions com la cera de carnauba, crec que es diu així, que no té efectes tòxics a diferència del diòxid de titani, i crec que aquest diòxid de titani està prohibit a tota la Unió Europea per a tots els productes de confiteria, no?, arran de diversos estudis que han demostrat que pot modificar l'ADN de les cèl·lules i conduir al desenvolupament d'una malaltia.
Sí, exacte. És tòxic per aquesta raó, d'acord? Sí que es fa la classificació dels aliments en relació a que poden ser, per exemple, cancerígens o no, segons la capacitat que puguin tenir a l'hora d'alterar l'ADN, no? I aleshores, clar, si estem constantment exposats a aquest tipus de tòxic, sí que podem tenir incrementat el risc de patir aquest tipus de malaltia. Per tant, tot això està en contínua revisió i sí que, bueno, quan es detecta, òbviament, que són perillosos, el que es fa és eliminar-los o reduir-los a una quantitat que sigui segura per al consum. De totes maneres, diguem, aquí parlaríem de que tot el que siguin aliments ja manipulats o ultraprocessats, d'acord, que no ens aportin un valor nutricional molt alt, haurien d'anar més en compte, veure què porta, quins additius són els que van, diguem, inclosos dintre del producte, també la quantitat de sal, de sucre. Bueno, hem de fer com una lectura molt més profunda que si anem a comprar directament al mercat, per exemple, fruita, verdura o, per exemple, peix.
Uh-huh. Escolta, hem parlat de coses nocives, òbviament, amb el tema dels xiclets. Quan parlem dels beneficis, que dèiem això de lleugera l'estrès, ajuda a deixar de fumar, hi ha gent que el fa servir també per camuflar l'halitosi, però jo crec que la pots dissimular una estona, no?, perquè això crec que ho resol de manera puntual, però aquí caldria també buscar l'origen d'aquesta halitosi, no?, i tractar-ho.
Sí, tal qual, perquè de fet l'halitosi és causada per una disbiosi, d'acord?, a nivell de l'aparell digestiu, pot ser a la boca o en altres parts de l'aparell digestiu, i sí que és important trobar la causa de l'halitosi per poder tractar-la. Per tant, bueno, jo entenc que la gent que té halitosi doncs es pugui refugiar, no?, en aquest tipus de producte, però no sempre hem d'anar al digestiu i intentar de buscar la causa de veure què és el que està provocant aquesta halitosi.
Uh-huh. Jo no sé si és una sensació meva, Marisa, però mengem, quan ens fem grans, mengem menys xiclets, no?, que quan som joves?
Podria ser. Ara que ho dius, sí, la gent jove... També és veritat que de petits ens encanten les laminadures, no? Sí. I aleshores sempre estem buscant o caramels o estem buscant xiclets o més xocolata. O, pot ser, sí. I a més, diguem que encara no tenim els criteris de poder classificar els aliments com saludables o no saludables, que això sí que passa quan ens van fent més grans. I aleshores, tot això, no? Si arrosseguem aquests hàbits des de petits, potser sí que és veritat que, sobretot a la joventut o així, doncs encara arrosseguem aquest hàbit de mastegar coses, no? Com pot ser o caramels o xiclets.
Ja sabem que n'hi ha de molts gustos, consistències, preus, amb sucre, amb xilitol, amb diverses formes, però el que sí que ens hem adonat és que cada cop la composició dels xiclets fa que costi més fer aquelles bombolles, no sé si te'n recordes, aquelles tan grosses que fèiem, no?, que podíem fer anys enrere, que et rebentaven a la cara, deixaven la cara plena de xiclet. Ara ja no passa això, eh?
No, la veritat que no. Mira que jo tinc la meva filla de 17 i és veritat, doncs no tenen tant aquesta costum, però nosaltres sí que la teníem, no? I fèiem concurs de veure quina
sí.
fa la més grossa, no?
Sí, sí, me'n recordo. Bueno, doncs hem de dir, Marisa, que els xiclets no són perjudicials, però si passem de 3 o 4 al dia podem tenir conseqüències, així que com tot, amb moderació, no? Podríem dir?
Sí, exactament. Aquesta seria, diguem, la pauta o el missatge que vull deixar, val? perquè estiguem també tranquils, no? Perquè entre tantes coses que van sortint, que jo ho entenc, no? Però pacients que em pregunten dels nanoplàstics, que em pregunten del mercuri, que de fet, diguem, ja n'hi ha pautes específiques per embarassades, lactants, nens petits, doncs, bueno, que si fem, diguem, l'ús d'aquest producte, que en si no és un aliment, sinó que és un producte alimentari, que sigui realment en moderació, en poqueta quantitat,
clar,
i no per treure'n les ganes o per alguna cosa específica que realment hauríem de fer veure, no? Si tenim, com dèiem, halitosis o molta gana, veure què és el que està passant, perquè a vegades tenim molta gana i és perquè hem menjat tot el que hauríem d'haver menjat,
clar,
al llarg del dia.
Doncs hem de recordar que el xiclet no és un aliment, és una goma amb additius i que no hi ha res millor que menjar fruita, verdura o qualsevol altre aliment que necessitem, que de tant en quant un xiclet no va malament, però sobretot ull, perquè no deixa de ser una goma amb additius. Doncs t'agraeixo moltíssim, Marisa Burgos, dietista i nutricionista d'Alimenta, per haver estat amb nosaltres i avui parlant, mira, del xiclet. Ara m'han vingut ganes de menjar-me un, eh? No sé si avui cauré aquesta tarda. Gràcies, Marisa, bona tarda i gràcies per atendre la trucada.
Bona tarda, que vagi bé.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando nos tuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues, que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me ha venido 185 euros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. Et necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381. Caritas amb Ucraïna.
Vuelve Café Quijano con Manhattan Tour 2022, la espectacular gira de presentación de su último álbum, Manhattan, la segunda parte del legendario La Taberna del Buda y sus grandes éxitos. Café Quijano, Manhattan Tour 2022.
El sábado 30 de abril a las 8:30 de la tarde en el Teatre Atrum de Viladecans. Entradas a la venta en cafequijano.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
En la
La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La guerra afecta a otros muchos mercados también indirectamente, ¿no?
Lo que nos jugamos en Rusia, en Ucrania y otros países de la región son unos 98 millones de euros.
¿Por qué nos deprimimos? ¿Quiénes padecen mayoritariamente esa depresión?
Sí, estamos viendo que la interacción de diferentes factores pueden aumentar.
Un equipo de científicos alemanes ha encontrado la manera de rescatar los aromas, esos olores que se conservan en objetos arqueológicos del pasado. ¿Con qué técnica se ha logrado esto?
Con técnicas de muchísima precisión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vosaltres no ha tingut algun problema a la comunitat de veïns? Qui no ha tingut algun problema a l'hora de dirigir-se a alguna persona de la seva comunitat per, no sé, comentar-li que quan agafin l'ascensor tanqui la porta, que no la deixin oberta? Hi ha tantes i tantes coses que no ens atrevim a fer per por, entre cometes, amb els veïns. Doncs tranquils, perquè tenim una solució. Nosaltres no. La tenen des del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. I avui parlem amb el secretari del col·legi, que és Alberto Izquierdo. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Montse, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, pero seguramente no estará muy bien aquellos vecinos que tengan problemas en sus comunidades de vecinos, que a ver, los hay los, y vosotros tenéis un servicio de mediación. ¿En qué consiste?
Bueno, de hecho tenemos, Montse, el primer centro de mediación exclusivamente inmobiliario de toda España. Es el CENCAP, que es el Centro de Mediación de los Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña. Se trata de un servicio que está a disposición de los administradores de fincas, de los colegiados y también de todas las comunidades de propietarios que lo deseen, y que consiste en tratar de mediar en los conflictos comunitarios, también en los conflictos que se pueden dar en el ámbito inmobiliario, como de alquiler, las fianzas y otros tipos de derivados de los contratos de arrendamiento. Y consiste en una solución previa a la resolución judicial, y que finalmente se trata de llegar a un acuerdo entre las partes que participan de la negociación, participan de la solución y participan de la resolución del conflicto.
Uh-huh. Alberto, me imagino que uno de los problemas que estaría en el top ten, podemos decir, serían el de los ruidos.
Bueno, ya te digo, en los ruidos estaría en el top 3. Sería uno de los principales motivos de conflicto en las comunidades de propietarios. Los ruidos son muy molestos, son persistentes y además son muy muy habituales, que generen además un conflicto añadido entre propietarios o entre propietarios e inquilinos.
Oye, y en el tema de los ocupas, ahí hay mucho trabajo por hacer.
Bueno, los ocupas intentamos negociar siempre que hay voluntad de llegar a un acuerdo, pero sin duda los ocupas, el problema muchas veces es que no hay voluntad de alcanzar acuerdo. En este caso resulta flagrante en muchas ocasiones para las comunidades de propietarios que asisten impertérritas, como les acceden a su comunidad, les manipulan los accesos, les hurtan
los
servicios comunes y suministros. Entonces aquí la negociación intentamos muchas veces que sea entre la comunidad y el propietario cuando es una entidad bancaria, o también negociamos mucho cuando es la comunidad de propietarios y los servicios sociales del ayuntamiento, que tienen que ser conscientes de la realidad de la conflictividad tan grande que supone la ocupación en las comunidades de propietarios.
Eso es. Bueno, sobre todo recordar que ante un malentendido, un problema, cualquier cosa, es mejor mediar. Y si os cuesta mediar entre vecinos, siempre estáis, para ayudar vosotros desde el Colegio de Administradores de Fincas a esos vecinos que necesitan de vuestra ayuda. Y, de hecho, decir que es el primer centro, que decías tú al principio, de mediación de toda España, específico en este ámbito inmobiliario. Y estoy convencida que esto se irá repitiendo en otras comunidades, en otras ciudades, porque creo que es básico y súper importante. Si hay algún amigo, algún vecino que nos escucha y se quiera poner en contacto con vosotros, lo puede hacer a través directamente de vuestra página web, llamando al colegio.
Exacto, a través de la web del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona, también en Girona y Tarragona, y sobre todo pues en el banner que hay en las webs de los colegios para el centro de mediación del Consell de Administradores de Fincas de Catalunya, CECAF.
Perfecto, pues queda dicho. Alberto Izquierdo, secretario del Col·legi d'Administradors de Fincas, t'agradezco mucho que hayas estado con nosotros y seguramente muchos de nuestros oyentes van a hacer uso de ese nuevo servicio que tenéis en el colegio. Gracias, y a seguir mediando, entre otras muchas cosas. Gracias.
Un abrazo.
La 1:36, això és migdia, COPE, Catalunya i Andorra. I ara et donaré un bon consell. Mira, tu pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliç. Avui et parlem de Prozafran, que és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat. És un producte 100% natural. Has de demanar ja Prozafran a la teva herboristeria, dietètica o farmàcia més propera, perquè ser feliç és a les teves mans. Prozafran. I després d'aquest consell, d'aquí un moment ens donaran d'altres. I ho farà el president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, el professor i el doctor Alfons Bielsa, perquè parlarem el que passa amb els ulls quan arriba la primavera, no? Arriben les al·lèrgies als ulls, a l'ull sec, la conjuntivitis. Doncs avui el doctor Bielsa ens donarà consells.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este lunes...
A ver, que yo me aclare. ¿Qué hay hoy? ¿Copa? ¿Liga?
Más Liga en Tiempo de Juego.
¿Seguro?
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
¡Te quiero!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. ¡Yo! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Hoy tenemos con nosotros a Ariadna López y a Javier López, socios directores de Área Jurídica Global. Ya sabéis que son el despacho de abogados que siempre nos ayuda a aclarar nuestras dudas legales. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar quería felicitaros porque el otro día escuché un titular en las noticias muy llamativo que decía que un vecino de la ciudad de Barcelona cancela 500.000 euros de deuda. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión ver que era Área Jurídica Global el despacho que lo había conseguido.
Pues sí, ahí estamos para todos los vecinos de la ciudad de Barcelona, de Cataluña, claro, de Andorra.
Y no es el cliente que ha cancelado más deuda. Fue muy llamativo este caso, pero tenemos clientes que han cancelado hasta lo que marca la ley, que es un máximo de 5 millones de euros.
Madre mía, contadnos un poco el caso de Gonzalo, por favor.
Bueno, Gonzalo era un chico relativamente joven que quería abrir un bar. Lo abrió en la zona de Aribau, todo le iba muy bien hasta que llegó la pandemia. Uh-huh. A él le costó el traspaso, si no recuerdo mal, unos 500.000, que era más o menos el valor de la deuda, y a la hora de traspasarlo le daban 100.000 euros, ¿no?, de máximo. Entonces, bueno, empezó a entrar en... Obviamente, si no hay clientes, pues no facturaba. Entraba en un mar de deudas cada mes más elevado y tuvo que hacer su quiebra personal a partir de la ley de la segunda oportunidad, donde cancelamos esta cantidad de 500.000 euros.
Pero no olvidemos que este señor, en concreto, porque era autónomo. Si hubiera sido una persona que trabajaba para terceros, hubiera sido un avalista, aunque fuera pensionista, cualquier persona en España que no puede pagar sus deudas, esas deudas, a través de un proceso legal que conocemos perfectamente, ya que tenemos más de 15.000 personas en el proceso, cancela el 100% de sus deudas con un máximo marcado por ley de 5 millones de euros.
Ha sido un caso difícil de resolver. ¿Tardasteis mucho en dejar la deuda a cero?
Mira, se tarda más en que se decida la persona en entrar en el procedimiento concursal, que si llamó a los abogados, que escuchó la radio, que cómo lo hago, que el cuñado, a ver si me ayuda, ¿no? Todo este proceso, que no en sí en cancelar la cantidad. De hecho, bueno, hay dos tipos de procedimientos y en este caso los autónomos tienen vía rápida, por lo tanto es relativamente rápido.
En unos 9 meses más o menos conseguimos que ese señor cancelara el 100% de sus deudas, más o menos.
Además, desde que inicias el procedimiento entras como en una burbuja de protección, por decirlo de alguna manera, financiera, sí, donde se paralizan los embargos. Aunque tengas monitorios o procedimientos judiciales abiertos, todo se paraliza. En ningún momento tienes perjuicios económicos, ¿no? Te protege muchísimo.
Uh-huh. Estamos hablando de autónomos, pero tú decías, Javier, que aunque no seas autónomo, también puedes cancelar tus deudas,
cualquier,
¿no?
Cualquier persona que viva en Europa, que tenga deudas que no puede pagar, ya sea trabajador para terceros, pensionista porque avaló, o un autónomo, cualquier persona física puede cancelar el 100% de las deudas que no puede pagar con un máximo de 5 millones de euros.
¿Cuáles son los requisitos? Vamos a recordarlos, son sencillos, ¿no?
Muy sencillos. El no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, tener un mínimo de 2 acreedores, 2 deudas, no exceder de 5 millones de euros las deudas y no haber entrado en ley en los últimos 5 años. O sea, una vez que se cumplen estos requisitos, que son muy sencillos, entramos en ley de segunda oportunidad, hablamos con las entidades para intentar refinanciar las deudas y en el 100% de casos estamos consiguiendo la cancelación de las deudas que no podemos pagar.
Estamos hablando del caso de Gonzalo en la ciudad de Barcelona, pero área jurídica global, estáis en toda España. Incluso si alguien, por ejemplo, de Andorra ahora mismo se encuentra en esta situación, también le podríamos ofrecer este servicio, ¿no?
Totalmente, en toda Europa. Sí,
190 abogados podemos dar servicio en toda España y a través de delegaciones internacionales, incluso en toda Europa.
Manera gratuita de ponerse en contacto con vosotros a través del 990-1716. ¿Qué pasa a partir de esa llamada?
Pues hacemos realmente una valoración personal en cada uno de los casos para ver si se cumplen estos requisitos. En caso de que no se cumplan todas las soluciones legales que tenemos...
Es que hay más, aparte. Claro. Imagínate un cliente que tiene antecedentes penales o un cliente que debe más de 5 millones de euros o un cliente que tiene una vivienda libre de cargas, que también tiene una complicación. En cualquier caso, hay otros mecanismos aparte de la ley de segunda oportunidad. Lo que pasa es que la ley es más paquetizada para ir más rápido.
Claro.
Pero cualquier problema jurídico, financiero que tengan los clientes, que nos llamen, como bien dices, al teléfono gratuito, haremos un estudio gratuito de su situación y veremos los pasos a seguir en cada caso.
Bueno, pues ya lo sabéis, podéis contactar con Área Jurídica Global en el 900 90 17 16 o en su página web, donde tendréis toda la información necesaria, www.areajuridicaglobal.com. Desde COPE, muchas gracias por vuestra gran labor, porque seguro que estáis ayudando no solo a Gonzalo, sino muchísimas otras personas anónimas que también nos están escuchando. Gracias.
A vosotros por dar a conocer este caso.
Y por dar a conocer esta ley, porque tenemos entre todos que ayudar a esas personas con problemas.
Gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I no sé cuánto.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra ens fem una pregunta. Estan els nostres ulls preparats per la primavera? Ja sabem que aquesta època de l'any hi ha al·lèrgies, conjuntivitis... Com tenir bona cura dels ulls? Avui volem parlar amb el doctor Alfons Bielsa, que és el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Doctor Bielsa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com va tot?
Escolti'm, tenim poca cura dels nostres ulls.
Bé, jo penso que realment sí, si no, a vegades sovint no tenim prou de cura, potser tenim una certa indiferència, no? De dir, bueno, el que tingui que passar, passarà, no? I poder quan ens passa és quan patim i ho passem malament, oi?
I per què?
Està bé que si diuen això, que la primavera l'amor altera o alguna cosa així, no? Sí. Pues aquí en aquest cas seria la primavera, los ojos alteran, no?
Uh-huh.
I és que realment és així, no? Aquesta època, el problema, clar, també és un tema multifactorial, però ara bàsicament ens trobem clar, amb l'efecte de que hi ha molts al·lèrgens a l'aire, a l'atmosfera, no? Mm. Pues clar, això va per als ulls, i això, clar, això produeix unes reaccions a nivell de conjuntiva, no? Una conjuntivitis al·lèrgica. La conjuntiva, de fet, és una capa molt fina, molt transparent, com una pell que recobreix l'ull. Quan parlem, per exemple, que tens una otitis, és l'orella, no? O tota buida, sí. Otitis. La conjuntivitis és la conjuntiva. És una capa molt fina que recobreix l'ull i, aleshores, el que fa és defendre, protegir els ulls, no? Sobre infeccions, traumatismes, agents estranys... I, llavors, clar... Pues a nivell immunològic, que són el teixit dels més actius de l'ull, i clar, quan es troba pues, que hi ha pol·len, substàncies al·lèrgens, contaminació, l'ambient carregat, i en aquest cas sobretot el pol·len, no? Pues això repercuteix sobre l'ull, uh-huh. I produeix pues, això, no? La picor, irritació, molèstia, sensació de sorreta, tot això.
Les al·lèrgies oculars poden ser estacionals, sobretot a la primavera, o perennes durant tot l'any, doctor?
Bueno, en principi, de fet, poden ser bàsicament estacionals. O sigui, ara més hi ha més conjuntivitis primaverals al·lèrgiques que no durant tot l'any. Però això no vol dir que durant tot l'any pues això passi, una mica. Clar, aquí una mica estem a cavall. Nosaltres, per exemple, com òptics optometristes, el que fem som agents amb atenció visual primària, representa, no? Llança on hi ve una persona a la nostra consulta, al gabinet d'òptica, al centre on estem, o si estem treballant amb un oftalmòleg, o el que sigui, no? I clar, pot venir amb l'oblivitat. Clar, si això, per exemple, és una conjuntivitis al·lèrgica, pues clar, és una mica de paciència i mira, que passi, ben poc es pot fer en aquest sentit, no? Però clar, si arriba a ser greu, o ja és necessari un tractament amb histamínics o algun tractament farmacològic, i ho hem d'enviar al oftalmòleg, al metge oftalmòleg, per això és important diferenciar-ho una miqueta, no?
Uh-huh.
Clar, la conjuntivitis aquesta o aquestes irritacions poden durar tot l'any també, no? Però clar, aquí ens trobem amb una cosa molt important, no? Que una cosa és el fet, els al·lèrgens que puguin haver a l'atmosfera, que pot ser el pol·len, el que s'espen dels arbres, a la ciutat, per exemple, fins i tot el fum dels cotxes, les cigarretes, qualsevol emissió que hagi l'aire ja pot produir al·lèrgies, no? Clar, si d'entrada sumem, pues això, a la primavera, on totes les flors allà es disparen i tot l'ambient està... Bueno, de fet, inclús es parla de la polinosis, no?, que és l'al·lèrgia en concret produïda pel pol·len de les plantes, no?
Sí.
Que també, inclús fins i tot està el mateix pel dels animals, no?, si conté també més particuletes, perquè hi ha més particuletes a l'aire, això també va per als ulls. Llavors, això inflama la conjuntiva, ull vermell, irritació, sensació de sorra, fins i tot visió borrosa, realment és bastant, bueno, és bastant problemàtic, no?
Uh-huh.
Però el que volia comentar una mica, que tot això, clar, parlava d'un cert factor multifactorial, perquè, per exemple, ara estem en una època que fem servir molt les pantalles, no?
Sí.
Estem tots amb ordinadors, amb el mòbil, mirant pantalles, forçant molt la vista... clar, la visió, amb conseqüència, si ja tenim l'ull irritat per aquests al·lèrgens que hi ha, no?, per aquesta conjuntivitis primaveral que afecta moltíssima gent, més o menys de manera més o menys seguida, si a sobre estem mirant mòbils, amb ordinador, llegint, clar, es junta tot, no?, i en conseqüència és molt fàcil que els ulls encara estiguin més irritats, no?, perquè, clar, durant l'any, per exemple, les pantalles no les deixem, no?
Clar.
Llavors, l'ull ja està irritat per fet de parpellejar poc davant de les pantalles, no? De fet, estar concentrats o mirant un mòbil, si a part d'això sumem els al·lèrgens que hi ha a l'atmosfera, a l'aire lliure, doncs ja és una bomba explosiva en quant a molèsties, no?
Clar. Això de l'ull sec és aquest trastorn, diríem, comú, no?, que es produeix quan hi ha falta de lubricació, que no fem allò de moure les parpelles suficient, d'humilitats.
Exacte. Això és importantíssim, perquè realment l'ull sec és una situació molt incòmoda, realment, no? Perquè el que és la llàgrima actua com a lubricant, fa que les parpelles o el parpellejar es desfixin suaument per sobre la conjuntiva, per sobre la còrnea. Al mateix temps, el que fa és igualar la superfície ocular, dona més visió. O sigui, de fet, és curiós, però per exemple, hi ha persones amb ulls secs que es queixen de veuen borrós, sí, i es pensen que és per la graduació. I realment no és per la graduació. Si veuen borrós, si veuen malament, moltes vegades perquè la llàgrima, la pel·lícula llàgrima de l'ull es resseca, i al ressecar-se fa que la visió sigui pitjor. Llavors, en conseqüència, a part de tota la incomoditat que dona, no? Per això és bo, pues, a vegades, o bé, aprendre a parpellejar. Nosaltres, per exemple, quan trobem persones que estan amb ordinadors hores, recomanem que parpellegin més. Com? Pues una manera pràctica, una eina útil, és posar un recordatori a la pantalla, un fons d'ull especial, una enganxina, algú que quan ho veiem diguem, què fa això aquí, no? Un punt de llibre, si estem llegint, no? Llavors, que pensem que allò ens faci parpellejar. Per què? Perquè davant d'un ordinador es parpelleja entre 2 i 5 vegades per minut. En una conversació normal es parpelleja 25 vegades. Ah. Això fa que la llàgrima ressequi, no? Mm. Si a sobre estem en una terrasseta, o ara de Kansas, ara que ve la Setmana Santa, en una muntanya, al bosc, amb flors, jardins i tal, i estem amb l'ordinador, doncs la combinació, doncs, el que comentava abans, no? Per ser exclusiva, no? Mm-hmm. Clar, amb això no es pot fer massa si arriba a ser fort o greu la conjuntivitis o aquesta irritació, anar a l'oftalmòleg, no?, per si cal un tractament mèdic, però aquí el que està clar que hem de fer, doncs, intentar no fregar els ulls, perquè a vegades quan ens piquen els ulls ens els freguem, sí, perquè l'ull estigui sec o perquè estigui irritat o el que sigui, no? Si, per exemple, estem en un lloc com n'hi ha bastant poli, no bastantes particuletes, procurar mantenir les finestres tancades, per exemple, no? Sobretot a les primeres hores del dia i per la nit, no?, que és quan hi ha més concentració d'aquestes particuletes, no? Uh-huh. Després, si algú ho accentua bastant, procura no fer activitats a l'aire lliure entre les 5 i les 10 del matí, no? Les 5 de la matinada i les 10 del matí, perquè és quan hi ha més concentració de pol·len, quan està més dispersat, per exemple, no? Si viatges, però són les finestres tancades, hi ha cotxes que tenen filtres també que netegen l'aire.
I fer servir ulleres.
Aviam, les ulleres també, en el fons, és com una pantalla de protecció. També és bo, I és bo amb els dos sentits, perquè, clar, un altre tema que no teníem en compte és el tema de la radiació. Perquè, clar, la radiació ultravioleta, també ultravioleta, també el que fa és irritar els ulls, irritar la conjuntiva. Això és molt típic, per exemple, no sé si, bueno, molta gent ho ha fet, no? Allò de, anem a veure a sortir el sol, no? I també vas a veure la sortida del sol i quasi tothom torna amb l'ull com un tomàquet, no? Perquè, clar, estàs mirant el sol, veure la sortida del sol, com que no fa molta llum, mantens la mirada, però la radiació ultravioleta li va igual. Llavors l'ull es torna vermell, es crea una conjuntitis allà mecànica, no? O produïda per la radiació que està ultraviolada, no? En conseqüència, clar, és les ulleres de sol això ho eviten. Llavors, les ulleres de sol ajuda molt, sobretot inclús amb els nens, perquè aquí un petit... Estem tocant molta cosa, però això va molt lligat, Amb els nens, per exemple, ara, que sí, ara surten a la muntanya, ara hi ha amb la primavera, amb més aire lliure, amb més sol, més llum, de tot, no? Clar, el cristal·lí dels nens, els nens i nenes estan en desenvolupament. En conseqüència, no filtra prou les radiacions i la radiació ultraviolada arriba més directa a la retina. Clar. En conseqüència, els nens haurien de portar protecció solar quan estiguin hores a l'aire lliure. Uh-huh. A l'estiu a la platja, sobretot, i ara a la muntanya també. Vull dir que no és un capritxo. Realment, com més petit és el nen, més protecció necessita.
Doncs agraeixo molt, com sempre, Alfons Bielsa, president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres, i en continuarem parlant, que és un tema que ens interessa i que el 2050 està aquí. Gràcies, senyor Bielsa.
A vosaltres, gràcies per tot.
Una abraçada.
Gràcies. Adéu, gràcies.
Migdia.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Hola, Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores, gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia. Les notícies. Els esports. Els reportatges. La crònica. El comentari. I l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es la historia de una canción, sí, en el 78.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Sherlyn debutaba con esta pieza de música dance.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Y hace que usted se ponga a bailar ahora mismo. Suba el volumen, súbalo, suba, 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 suba.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hablamos con los amigos de Mundo Natural, parlem amb l'Adrià González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de un producto muy interesante de Mundo Natural, el Colacel Antiox. ¿Qué es?
Colacel Antiox es un suplemento muy bien estructurado. Es un suplemento que contiene péptidos activos de colágeno con una absorción superior al 95%. Y, Cruz, hay que especificar que el colágeno que nosotros tomamos no va directamente a los tejidos. ¿Ah? Lo que hacemos es enviar una falsa señal a las células encargadas de fabricar colágeno, elastina, tropocolágeno, ácido hialurónico, glucosaminoglicanos, que es decir, todo lo que es relleno y sostén de nuestro organismo, que se pongan a trabajar porque se está viniendo abajo la arquitectura de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esto tenemos que comprenderlo. Es importante la absorción para enviar señales a las células especializadas, porque no se va directamente a los tejidos a acomodarse como relleno sostén.
De acuerdo. ¿En qué momento o a qué personas iría más indicada el Colacel Antiox?
Pues mira, Colacel Antiox es un suplemento que está indicado para siempre que se disparan unas enzimas que son como tijeras que cortan y rompen todo lo que es el sostén de nuestro cuerpo. Pues, Cruz, estas enzimas se empiezan a disparar a partir de los 30 años. Por lo tanto, las arrugas que nosotros lucimos a los 60, 70 años, las hemos empezado a fabricar 30 años antes. Entonces, por eso muchas veces no avanzamos en la recuperación. Por eso es muy importante que la suplementación con este tipo de producto lo hagamos a partir de los 30 años. Y Colacel Antiox tiene algo interesante con respecto a los demás. Y es que contiene una gran batería de antioxidantes, que es el ácido elágico de la granada, el reverastrol, las antocianinas de la uva, que son potentes antioxidantes, pero también detienen estas enzimas que son como tijeras que rompen y destruyen esos sostén. Por eso es que Colacel Antiox es mucho más que colágeno.
¿Y la aplicación, cada cuánto tiempo se ha de aplicar?
Mira, muy, muy sencillo. Se toma un sobre a media mañana o a media tarde o una cápsula antes de desayuno, comida y cena, dejándole un tiempo de unos 30 minutos o entre horas. Y de esta forma, pues, aportamos la cantidad de colágeno y la cantidad de inhibidores de las colagenasas que junto con la vitamina C contribuyen a la buena fábrica de colágeno de relleno y de sostén de nuestro organismo.
Ya sabéis que Colacel Antiox lo podréis encontrar en las tiendas especializadas, en las parafarmacias o en herbolarios y la parafarmacia del Corte Inglés, que también podéis llamar directamente al teléfono de Mundo Natural al 91446000, 91446000, o en la web parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan les pestanyes pesen més que els anys i no hi ha cap finestra oberta i només només queda fer un pas al costat. Imaginant tots els camins que em porten cap a tu, són creuaments impossibles que per molt que ho provi mai no s'han trobat.
Amb aquesta música d'en Manu Guix i d'aquest nou treball discogràfic que es diu Moments, que per cert s'inclou aquesta cançó que es diu El racó de pensar, que va escriure el seu pare, que va morir ara fa 20 anys i que ha volgut incloure en aquest Moments en Manu Guix. I amb la música marxem. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, que acabis de passar un bon dilluns del Dia de la Mona, de Pasqua, i sobretot amb la bona companyia de la cadena COPE. Una abraçada forta. I demà ens veiem, ja sabeu, COPE.es tot el dia i a través de les xarxes socials. Bona tarda.
El meu racó de pensar en tu.